sentiràs. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia amics i amigues. El Papa va fer ahir una crida seriosa a acabar amb el tràfic de persones que afecta de manera greu, sobretot dones i nens, i amb la mutilació genital femenina, que va, també va afegir, contra la dignitat de la dona. En la setmana en què comença la campanya anual de Mans Unides, el pontífex va mostrar ahir que precisament l'Església vol fer seus els problemes i les preocupacions de la humanitat. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, aquest migdia també amb la veu del Pau Massip i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us comentarem que el Papa va dir ahir que el perdó és un dret humà i que la guerra és un sense sentit. Va ser en una entrevista al programa de la televisió italiana RAI, Que Tempo Que Fa, des de la casa de Santa Marta, en hora de màxima audiència. L'atenció de l'entrevista es va centrar, sobretot, en la immigració. A més, recordarem que la catedral de Terrassa va acollir dissabte la presa de possessió i l'inici del ministeri de Salvador Cristau com a nou bisbe d'aquesta diòcesi. Cristau va invitar tots els creients d'aquesta església local a evangelitzar i a caminar junts. A més, recordarem també que la diòcesi de Vic està de festa pel mil·lenari d'una parròquia, la de Sant Martí de Torroella, que es va celebrar ara fa uns dies allà, però que continuarà pel que fa a les commemoracions amb una visita a Sant Benet de Montserrat i al monestir montserratí mateix, al monestir benedictí de Montserrat. Aquestes i altres informacions, com cada migdia, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa va expressar ahir al migdia, després de la pregària de l'Àngelus, el seu dolor i va animar tot el món a actuar decididament per evitar el tràfic de persones d'una banda i la mutilació genital femenina de l'altra. Va qualificar aquestes dues pràctiques d'humiliants, sobretot contra les dones i les nenes. D'una banda, coincidint amb el Dia Internacional de la Tolerància Zero contra la mutilació genital femenina, Francesc va denunciar que hi ha moltes nenes que se sotmeten avui a les nostres ciutats a aquest procediment cada any, sovint en condicions molt delicades.
Són uns 3 milions les noies que cada any pateixen una intervenció com aquesta, sovint en condicions molt perilloses per a la seva salut. Aquesta pràctica, malauradament difosa en diverses regions del món, humilia la dignitat de la dona i atempta greument contra la seva integritat física.
La dignitat de la dona i atenta gravemente a la seva integritat física.
En la mateixa línia, el Papa va recordar que demà, com cada 8 de febrer, memòria litúrgica de Santa Josefina Baquita, una santa africana religiosa que va patir precisament el tràfic de persones, se celebra això, la Jornada Mundial de Pregària i Reflexió contra el Tràfic de Persones. El Sant Pare va qualificar de ferida profunda aquesta pràctica i de vergonyosa qualsevol investigació sobre aquest fet.
És una ferida profunda, infectada per la investigació vergonyosa d'interessos econòmics sense cap respecte per la persona humana. Moltíssimes noies que veiem pel carrer, que no són lliures, sinó esclaves dels traficants que les envien a treballar i les agredeixen si no porten els diners. Avui passa això en les nostres ciutats. Pensem-hi seriosament.
I finalment el pontífex va invitar la comunitat internacional a afrontar aquesta doble problemàtica, la de la mutilació i la del tràfic de persones.
Davant d'aquestes plagues de la humanitat, expresso el meu dolor i animo els que en tenen la responsabilitat a actuar de manera decidida per impedir tant l'explotació com les pràctiques humiliants que afligeixen en particular les dones i els nens.
Sia le pratiche umilianti che affliggano in particolare le donne e le bambine.
I en la reflexió de l'Àngelus, coincidint amb aquest diumenge cinquè, durant l'any, el Sant Pare va invitar tots els creients a deixar pujar Jesús a la pròpia barca de les seves vides. També va dir que sempre podem tornar tots a començar perquè el Senyor ens invita a tornar-nos a posar en joc perquè ell obre noves possibilitats. En aquest mateix sentit, el pontífex va animar tothom a espantar el pessimisme i la desconfiança per entrar mar endins amb Jesús. Fins i tot des de la nostra petita barca buida també serà testimoni, va afegir, d'una pesca miraculosa, com la que narrava ahir el fragment de l'Evangeli de Lluc. I en una entrevista a màxima audiència televisiva per la RAI italiana, en el programa Que Tempo Que Fa, de Fabio Fazio, Francesc va assegurar que el perdó és un dret humà i que la guerra no té cap sentit. Va ser en aquesta entrevista en què es va centrar principalment en la qüestió de les migracions, malauradament actual després de la notícia recent de 12 migrants trobats morts per congelació a la frontera entre Grècia i Turquia. El bisbe de Roma va qualificar això de signe de la cultura de la indiferència i de problema de categorització. També va dir que les guerres són el pitjor mal que té ara la humanitat.
Sense distància. De dilluns a divendres, la informació social i religiosa a 3:15 i a 6:45 de la tarda.
Passen 7 minuts ja de 3:15. La catedral de Terrassa va acollir dissabte la presa de possessió i l'inici del ministeri de Salvador Cristau com a nou bisbe d'aquesta diòcesi, en una eucaristia amb la presència d'un bon nombre de cardenals, arcabisbes i bisbes, a més de molts sacerdots diocesans i creients d'aquest bisbat. Finalment, el nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, que havia de presidir la part inicial, amb la presentació i el traspàs de la presa de possessió, no va poder ser-hi present perquè les condicions meteorològiques als Estats Units li van impedir tornar a Europa a temps per ser en aquesta eucaristia. El representant pontifici havia delegat en l'arcabisbe metropolità de Barcelona, Joan Josep Omella, per aquesta funció, i així va ser. En la seva homilia, Salvador Cristau va invitar tothom a reforçar el treball de ser testimonis de Crist en el món.
En el momento presente de la historia, de la Iglesia, nuestro objetivo no puede ser otro que ese, evangelizar, seguir evangelizando. Tiene que ser un propósito renovado y a la vez tiene que ser intensificado en nuestros esfuerzos. Y debemos hacerlo juntos, repito. Debemos hacerlo caminando juntos, sin excluir a nadie.
En aquesta mateixa línia, el nou bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, va recordar que per fer aquest camí tots junts cal que tothom surti d'ell mateix.
Ahora, en el momento que vivimos, se nos presenta una gran oportunidad, la de mirar más allá de nosotros mismos, de nuestras fuerzas y de nuestras pobres posibilidades. El Papa nos ha propuesto un camino que llamamos sinodal y que significa que es un camino que hacemos, que debemos hacer juntos.
La celebració va començar amb la trobada de Salvador Cristau amb el cardenal Omella a l'entrada de la catedral, on va besar un signe molt important, que és el Lignum Crucis, i després va tenir com a moment culminant, ja amb la celebració iniciada, la lectura del decret del nomenament signat pel Sant Pare. Finalment, el cardenal Omella va lliurar el bàcul, aquesta mena de bastó metàl·lic que simbolitza la territorialitat d'aquesta església diocesana, i, finalment, després d'aquest traspàs, Salvador Cristau va passar a presidir la missa des de la seu ja fins al final. Durant la predicació, a més, va alertar davant la temptació dels homes i les dones de tots els temps de fer-se una religió a la seva mida, una relació amb Déu que es pugui controlar i que sigui d'utilitat. D'altra banda, ahir diumenge, el nou bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, va presidir la missa matinal que ofereix cada setmana la 2 de Televisió Espanyola a Catalunya. Parlem, d'altra banda, de la diòcesi de Vic, perquè la parròquia de Sant Martí de Torroella, que acaba de complir 1.000 anys, va ser notícia divendres en el programa Camins de Ràdio Estel, on el seu rector, Josep Maria Mas, va dir que aquest aniversari tan rodó és molt important per a la comarca.
Dintre els actes tenim previst, evidentment, visitar el monestir de Sant Benet, del qual vam passar a dependre per aquesta donació, i, per suposat, arribar-nos al monestir de Montserrat i poder contemplar amb els nostres propis ulls document original, que ja sabeu que moltes vegades aquestes coses amb el temps i més amb tants cents d'anys es poden perdre. Gràcies a un meu molt amic historiador del nostre bisbat de Vic, el Ramon Ordeig i Mata, jo això ho vaig trobar primer a la web del bisbat, que la van renovar, vaig entrar-hi i posava que la primera notícia coneguda per escrit de l'existència de la parròquia i del poble, doncs, era d'aquest any 1022.
Efectivament, la data documentada de l'any 1022 és el 13 de gener, la de la parròquia de Sant Martí de Torroella. Es van indicar els límits de la donació que va permetre construir-hi l'església. El rector Josep Maria Mas va destacar, també divendres a Ràdio Estel, el fet que tot estigui documentat.
Fa mil anys que la famosa comtessa Ermessenda, capdalt en la història de Catalunya, ens consta, per un document, que tenim l'original, guardat al monestir, a l'arxiu del monestir de Montserrat, que dona l'alou, llavors així, que correspon als actuals termes del nostre poble i parròquia de Sant Martí de Torroella, que ho dona el monestir de Sant Benet.
Va ser concretament el 16 de gener passat quan es va celebrar una missa solemne per aquest mil·lenari presidida pel mateix rector de la parròquia de Sant Martí de Torroella, Josep Maria Mas.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
3 minuts i seran les dues. Tot és a punt per a la proclamació i el lliurament del 8è Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica. Serà demà passat dimecres a partir de les 12 del migdia a l'Aula Magna del Seminari de Barcelona, al carrer Diputació 231. El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha atorgat aquest reconeixement, concretament al claretià Matías Auger Benet. El rector del Santuari de Torre Ciutat, Ángel Las Heras, aprofitant la seva estada a Santa Cruz de Tenerife, va lliurar divendres a Juan Rognoni, director de Càritas Diocesana de Tenerife, un donatiu en benefici dels damnificats pel volcà de la Palma. Aquest ajut és el resultat de la campanya solidària posada en marxa al Santuari Aragonès, el de Torre Ciutat, el mes de desembre passat. Centenars de famílies hi van participar mitjançant l'adquisició de boles personalitzades amb què es va decorar el gran arbre de Nadal aquest Nadal passat a Torre Ciutat. Rognoni, testimoni privilegiat de mostres contínues de solidaritat, va agrair la donació al rector i ha valorat que hagi estat fruit de la generositat de moltes persones de diversos països i de totes les comunitats de l'Estat. I recordem que està oberta des de la setmana passada l'exposició Santa Eulàlia de Barcelona, la ben parlada. És a la Pia Almoina, al Museu Diocesà de Barcelona, i la catedral. La mostra posa al seu centre del discurs l'advocació de Santa Eulàlia, la festa de la qual se celebrarà aquest proper dissabte, i el seu patronatge sobre la capital catalana. Fins aquí l'actualitat sense distància aquest migdia. Us deixem ara amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias i tot el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana. Tornem a 6:45, amb més actualitat social i religiosa. Fins després.
Al costat dels més vulnerables. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana destaquem que diverses entitats socials i del món acadèmic han presentat al Parlament de Catalunya una proposta de llei per erradicar el sensellarisme. L'instrument clau de la proposta és la creació de la figura de l'espai residencial digne, observa el professor Antoni Milian, artífex del redactat de la llei. Per altra banda, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ressalta la importància d'aquesta proposta.
Doncs creiem que és important que hi hagi una llei, perquè hi ha una situació que afecta a un número molt concret de persones que físicament viuen i dormen al carrer i que no hi ha una regulació que les protegeixi, que fomenti els seus drets i que ens indiqui el que com a societat els hem d'oferir, sinó que tot està escampat en base a tota una sèrie de lleis sectorials i arriba un moment en què no es pot, vaja, això es fa ingovernable.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.